Doncs vinga, que tenim ja la informació al sac, com cada dia a aquesta hora, i per tant és dimarts, aquí som gent de bones costums, i hem d'obrir la Nacional 240, i això jo, senyors i senyors, no ho puc fer sola, necessito el Ricard Álvarez a l'altra banda. Ricard, bon dia.
Bon dia, Mònica Carrasco.
Com ho portes, això?
Bé, ho porto bé, eh? Amb gana.
Amb gana, que jo tinc una gana,
gana
avui,
gana
una
i gana,
jo no sé què està passant. Mira, que avui he esmorzat com cada dia, però avui tinc una gana que no sé què tinc.
Doncs mira, és el dia... Bueno, anava a dir, és el dia perfecte per tenir gana.
No ho sé,
eh?
És el pitjor dia per tenir gana, perquè ara parlarem de cuina i encara serà pitjor, que avui, fins que no acabi el programa, no puc anar a atacar el tàper.
És que nosaltres, encara que portem el menjar a sobre, tardem, eh? Fins que obrim els tàpers.
Avui estic tranquil·la, perquè aquest cap de setmana he anat a veure a la mare i m'ha proveït de tàpers, llavors avui la cosa ben entretinguda.
Has tornat carregada.
He tornat carregada.
Ai, les mares.
Ai, sí.
Escolta, mira... anem a conèixer, en aquest cas, aquest mes, la cuinera, és una cuinera, serà la resident d'aquest mes de maig. Ens arriben des d'un restaurant a Lleida, que s'anomena La Cova de Vidre, i estan a prop de la ràdio, de més, eh?
Sí.
Estan al carrer Alcalde Costa, número 7, a Lleida, i els podeu trobar a internet, jo us dono ja la web, després l'anirem recordant tot aquests dies, aquest mes de maig. És www.lacovadevidre.cat. Però hi ha un però. Bueno, hi ha un però, hi ha una cosa. Si fiqueu lacovadevidre.cat no funciona. El D ja heu de treure la E. És la D sola. Per tant, és la cova, una D, vidre.cat. Eh? Lacovadevidre.cat sense la E, després del D vidre. Per entendre'ns, ja està.
Llavors, ja estic, jo ja la tinc, eh?
Ja la tens.
Lacovadevidre.cat.
Has vist la primera foto que surt una persona a la cuina?
És ella, no?
És ella. Va, que te la presento. És la Neus Capdevila. Neus, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, Neus.
Com estàs,
Hola.
Neus?
Bé, aquí, diran vosaltres, bé, molt bé.
Més nerviosa aquí davant dels micròfons que davant dels fogons?
Bueno, un pelet més, perquè és una cosa que no faig habitualment.
No, però ja veuràs això, que acabaràs el mes de maig, que ja no voldràs marxar, eh?
Ah, això mateix.
Ostres, pues...
Això és com anar en bici. Ara, després del primer dia, ja està. Ja ho tens fet, això.
M'ho pensaré, eh?
Costa menys això que la cuina, ja t'ho
sí.
dic ara.
I tant
pues
que
ja
sí.
Ja podeu fer un raconet que vinc, també.
Perfecte. Escolta, explica'm, per aquells que no coneguin La Cova de Vidre, Neus, explica'ns una mica com comença la vostra història i quan, perquè fa... Bueno, ja són, què, 3, 4, 4 anyets, 5?
Farà 4 anys al setembre que vam obrir. Pues bueno, jo era carnissera, en un àmbit familiar treballàvem en carnisseries i bueno, vaig decidir, pues, els meus fills no seguien a les carnisseries i bueno, vaig voler plegar per fer altres coses que a mi m'agradaria fer. Cosa que, pues, carnissera m'agradava molt, però això de la cuina, pues, també sempre m'ha agradat.
Ah, això volia dir.
Claro, a casa sempre feia totes les coses, no comprava mai res fet, ni una nata, ni un pastís, sempre que venia algú me passava tota la tarda a la cuina, però bueno... Després, en 5 minuts, tu menges, però pensaves...
Sí, això ja ho té, eh? Sí.
5 hores i dius, ostres, ja m'ho no res, però bueno, m'agradava. I bueno, vaig anar fent així i així, al final vam decidir d'agafar un restaurant en l'Homoame i bueno, vam provar. Ha sigut dur, el començament...
Clar, t'anava a dir, bueno. Començar més de zero, de dir, no dedicar, no? Que no venies de dedicar-te a la hostaleria ja, ostres, és un repte,
casa,
eh?
I a casa, a la família, teníeu alguna, o el teu home,
no,
alguna
bueno,
tradició d'hostaleria o no?
No, nosaltres a la carnisseria sí que fèiem moltes coses, cunyades a baixa temperatura, canelons, coses, mandonguilles, bueno, moltes coses, ja veníem de que guisàvem bastant allí també. Clar, i això també pues, m'ha ajudat una mica a sàpiguer...
Sí, sí, però tema de restaurant,
no.
Ni a casa, ni
no.
A casa de la teva parella. Eh?
Mai.
Curiós, eh? Això sí que és començar
pagès.
De zero, eh?
Imagina't. Home, així ens assegurem que com a mínim no. La carn, estupenda, qualitat fantàstica, i les verdures també.
Sí,
sí. Bueno, sí, perquè el meu home és pagès, bueno, venim de pagesos també, jo també soc vinc de pagesos, amb vaques quan era joveneta, i, bueno, la car, 33 anys de carnissera.
No s'ha de saber el que es cuina, això està clar.
Sí que m'ho tallo tot jo, no us fem les llonganisses, no us fem la botifarra negra, no us ho fem tot. Nosaltres, abans de començar el restaurant, el primer que vam comprar és una màquina d'embotir, una màquina de tallar carn i una màquina de picar. I la gent nos diuen, com és que compreu això? Si en un restaurant s'ha de comprar un forn, no sé què. Pues perquè és l'únic que sabíem fer i volíem fer això. i sí. Uns ho fem tot, ens ho elevarem, ho elaborem tot naltros. Mm-hmm.
Ostres, molt bé, eh? Això sí. Hi ha garantia de qualitat aquí d'entrada, eh? Doncs, sabem el que ens poseu al
sí,
plat.
La Neus Capdevila, que serà la nostra xef resident aquest mes de maig, tot aquest mes de maig, que per cert és un mes ben senyalat a la ciutat de Lleida, és un mes...
Festes.
Bueno, aquesta setmana, per exemple, ja tindrem la festa major, aquest proper cap de setmana, després Moros i Cristians, després les eleccions, que també, mira, s'han sumat aquí al mig del mes de
sí,
maig.
Sí, ha fet variar una mica el calendari, això, eh?
Sí, perquè llavors l'aplec del Caragol l'han hagut de moure fins al primer de juny, per entendre'ns, eh? Però, bueno, és igual, tranquil, que el mes de maig és una cosa, és un no parar aquí a Lleida.
Mira, ara que has dit aplec del Caragol, jo que estic tafanejant al web de la Cova de Vidre, caragols, també els tenim, si volem, no? Neus,
sí,
caragols no falten, no?
Sí, caragols a la llauna, és el típic de Lleida, si no fem això ja... Ja no és Lleida.
Molt bé. Neus, escolta, durant aquest mes t'anirem coneixent, la Cova de Vidre. Recordo que estan a Lleida, que estan al carrer Alcalde Costa número 7, a internet www.lacovadevidre.cat i el D sense la E, lacovadevidre.cat. Nosaltres et demanarem, a part de conèixer la vostra història i de conèixer les vostres propostes, et demanarem, home, ja que estàs a la cuina, aquí més fàcil, eh? No et fem cuinar-ho, però sí explicar-ho, et demanarem unes receptes cada setmana, Neus.
Vale.
I com que som, anava a dir, originals i lleugerament egoistes, en el bon sentit de la paraula...
Lleugerament, no, ja ho pots dir ben clar, egoistes del tot.
Doncs el primer dia als nostres xefs sempre els hi demanem receptes per fer de tàper, perquè tant la Mònica com jo venim amb la maleteta cada dia cap a treballar. La veritat és que ha canviat molt això, Mònica. Abans, no ho sé, però avui en dia aquestes bossetes que ja ve tot preparadet, és còmode, eh?
Home, aquestes t'ajuden a que, com a mínim, el que t'hagis preparat s'aguante molt millor,
sí.
No? Es conserva molt millor i amanides fins i tot, que potser és el que viu pitjor al pas de les hores. Doncs també, això aquí sí que hem guanyat.
Però bé, amb una bosseta ho portes tot,
sempre,
els coberts i tot.
Com sempre diem, tu has de treballar una mica perquè sí. No t'arribi aquella tristor quan obres el tap, perquè a mi és un moment del dia que dic, mira, Mònica, de veritat, mitja horeta més que hi haguessis dedicat ahir i ara series molt més feliç.
A vegades també és falta d'idees, eh? A vegades.
Clar, per això us portem als cuiners i a les cuineres, Neus.
Per això, Neus, avui et demanarem una recepta de tàper.
Vale, pues sí. Jo no us n'he portat una, us n'he portat tres.
Tres?
Ah, molt bé, fantàstic.
Però bastant ràpides de fer.
Sí.
Bueno, no, perfecte.
I senzilles casolanes, que és el que jo he fet sempre tota la meva vida i estic fent al restaurant. I després també miro que els plats siguin equilibrats, que hi hagi verdura, hi hagi proteïna i hi hagi carbohidrats.
Caram.
Perfecte.
Vale. Doncs mira.
I... Doncs prenc nota, Neus.
Sí, ja estem aquí apuntant. A veure, vinga, va, primera proposta, va.
A veure, primer, doncs mira, un arròs amb mandonguilles i tomata, però tomata no tomate frito, tomata natural.
Sí.
Vale? Una segona, després explicarem cada una. Pechuga amb verdures i pasta.
Molt bé.
I una tercera, una amanida semifreda.
Mira.
Vale? Jo ho faig així per lo que nos agrada a nosaltres a casa. Jo sempre cuino el que a mi m'agrada. El que a mi no m'agrada no ho cuino, perquè no ho sé, no li dono tanta gràcia, m'entens? Hi ha coses en especial que a mi no m'agraden, doncs
però
ja...
Però t'agraden més coses que no pas no te n'agraden,
sí,
suposo.
Sí, no, són puntuals, quatre coses puntuals que no les faig mai perquè no m'agraden. Sí.
Molt bé, vinga, va, que jo apunto.
Vale. Mira, la primera, l'arròs, mandonguilles i tomata, bullim l'arròs, escorrem i reservem, vale?
Arròs blanc normal, eh?
Arròs blanc normal al punt. Quan veiem que està al dente, s'escor i se deixa reservat. Després les mandonguilles se poden fer a casa o es poden fer, comprar-les si hi ha algun lloc que, pues, que tinguin confiança i siguin bones, pues, també és molt fàcil de fer escarpicada amb barrejar.
Amb quin tipus de carn les fas?
Jo de tocino i vedella.
Barreja, eh? Barreja. Això també, cada casa aquí també no té el seu secret en aquest cas. Hi ha gent que no barreja, gent que sí.
Hi ha gent que els agraden de pollastre, normalment sempre és tocino i vedella, barrejant més tocino que vedella a les mandonguilles. I després és molt fàcil, si fica una llema d'ou, si fica all julivert, i després se barregen ben bé, i una mica de pa ratllat o molla de pa, com se feia abans antigament.
De veritat.
Vale? I això se fan les mandonguilles. I després s'enfarinen, mai se passen per pa ratllat. Però bueno, també es poden passar per pa ratllat i fregir-les, tampoc no passa res. Per això se fregissen una miqueta amb molt poc oli, sol que se dorin de fora i es reserven també.
Molt bé.
Vale? I després la tomata s'agafa amb una cassola, agafes tomata natural, Si no vols natural, lo compres, si no tens tomates normals, compres de pot, però natural.
Triturada, no?
Triturada, ja, sí. Perquè sí, també és bastant natural, aquella. I fiques 4 dents d'alls així, mal tallades en trossos grossos, i fiques la tomata, perquè ja veus que ja hi va una miqueta d'oli, molt poc, i cous la tomata amb els dents d'alls i després hi tires les mandonguilles, ja, seguidament.
Tot això una mica de fer.
Tot això se fica una mica de... Sí, tot això se fica una mica de sal, sucre, i el que és diabètic se pot ficar sacarina, a més de sucre.
Ah, mira, molt bé.
El sucre o la sal és per traure l'acidesa de la tomata. Quasi bé se fica tant de sucre com de sal.
Ah, caram.
El mateix. I després, bueno, també pots ficar orégan, albahaca, el que li agraden d'herbes, ¿vale? Després això es deixa a foc fluix, a mitja hora tapat, amb les mandonguilles a dintre, i queden superbones.
És que ha de quedar bo per nassos.
Clar, i mira, o sigui, complicació aquí, evidentment, el que hem de fer, comprar la carn al lloc de confiança, en aquest cas, no?, per assegurar-nos que sigui, que sabem el que hi posem, però en realitat no és difícil preparar aquestes mandonguilles.
A les carnisseries, també, si compres les carnisseries de confiança, mandonguilles fetes, que són bones, també val...
Ara
t'estalvies una mica de fenya.
Exacte, t'anava a dir, això és molt fàcil.
Sí. Perquè si no ho tens a la mà, els que ho tenim a la mà no es costa poc, perquè no ho té a la mà se suposa un d'alta baix. ¿Vale? Però bueno, és tan senzill com això. Després ajuntes la tomata, bueno, fas com un uns ous al plat, diguéssim.
Sí.
La tomata, les mandonguilles, l'arròs, la tomata i les mandonguilles. Ja tens un tàper que el pots portar fred, te'l menges fred o te'l menges calent quan arribes.
Això és plat únic, eh?
Home, clar, perfecte.
Perquè porten les tres coses, també.
Sí. Molt
bé. A tots els plats sempre porten tres.
Molt bé.
Vinga, m'agrada aquest arròs. Mal dia per la meva gana. A veure.
El segon. La pechuga amb verdures i pasta, ¿vale?
Sí.
La pasta la bullim i la reservem, també, la que vulgueu, si voleu integral, normal, la que agradi cadascú, sense gluten, el que cadascú li vagi bé al seu persona, ¿vale? Després la pechuga, les fem pechugues de pollastre o alguna altra carn que no vulguis, dius, bueno, no tinc pechuga, doncs bistec o un tros de llom o el que t'agradi, o el que tinguis a vegades per la nevera també, no? S'agafa, se talla com a tiretes per fer-la més ràpid i les fas a la planxa tipus paella amb una goteta d'oli sol marcades, que estiguin una mica cuites, no gaire.
Sí.
Després traus aquestes pechugues i a la mateixa paella que quedi el gustet de la pechuga i fiques verdures, com carabassó, albergina, pebrot roig, pebrot verd, el que tinguis a la nevera.
Com ho fas? Amb tires llargues?
El pebrot petits... i tot això ho feia a quadradets sempre. La pechuga la feia tirar llarga perquè també així queda més bonic el plat. Si tu veus el plat més bonic, la pechuga llarga i les verdures a quadradets.
Quanta raó, que ha d'entrar pels ulls, ja.
Sí, una mica. I bueno, i després les passo les deixo al dente, ¿vale? I les passo en aquella paella mateix que he fet les pechugues i les faig al dente. Bueno, doncs ja està. Aquí ja tens el plat fet, sol esmental.
Ja ho tenim.
Una pasta, les verdures i la carn, diguéssim, la pechuga.
Quina bona pinta.
Perfecte, això tot cap al tàper ja ho tens fet, Ricard.
Sí.
Ja te'n resol el dia. Clar que sí.
Bueno, una altra.
Jo avui
vinga.
Quasi ve deixar la setmana feta.
És que, no, és que a més això ho pots fer i aguante bé, o sigui que molt bé. Ho pots fer per dos dies.
També. I alternes, el primer dia menges fas
rotant.
Un. Sí. Si són sis dies i l'altre set a casa, doncs en tens tres i fas dia sí, dia no.
No, el set és el que quedi per casa.
Això.
Clar, aquest sí.
Vinga, doncs tres al preu d'una avui. De què va aquesta amanida?
Bueno, pues una amanida semifreda, ¿vale?
Sí.
Formatge fresc.
Uh-huh.
O sec o rulo, el que li agradi cadascú, més adient pel seu gust. Després, a nous, panses, bacon i mango.
Que bo.
O si no vols mango, pots ficar pràssic,
ja
poma...
Ja veig per on vas. Sí, sí.
Vale, amb una paella fiquem una culleradeta d'oli d'oliva i fiquem el bacon. Després les panses i els fruits secs. I saltegem una mica. Després ho reservem i ho deixem refredar, això. Vale? I fiquem al damunt, després quan ho deixem reservar, tallem el mango o la fruita que t'agradi, que si meló, que si síndria, que si pressic. Jo fico mango perquè ara estan de moda, són molt bons, a mi m'agraden molt també. Vale? Pues després què fem? Com que això ho deixem refredar tot i ho fem a la nit, suposo, que al dia muntem l'amanida al tàper i això ho fiquem al damunt fred i després no se nos potxa. perquè té una mica de suquet.
Molt bé, bon truc aquest.
Claro, al no pochar l'enciam, quan arribes a l'hora de més dia de menjar-te'l, pues, no es crema l'enciam, no com si se podrigués, se fiqués tou, que després no apeteix menjar-lo. Després queda més... I després li dones dues voltes a l'hora de menjar i tot allò se torna a alinyar.
Uh-huh.
O al davall, el que és la feta, l'alinyo, i al damunt l'enciam també és el mateix, eh? És l'únic perquè no se cremi l'enciam.
Bon truc aquest.
I bueno,
jo he pres nota de tot, eh?
Sí, no? És fantàstic.
Són tres tàpers, una mica senzills, però bueno, pensant que hi ha les tres coses.
Sí,
que
sí, són equilibrats.
Equilibrats.
Són perfectes.
Clar, tenim el menú resolt en plat únic. Jo crec que has donat avui molt bones idees, Neus, perquè sí. A vegades és veritat que... No, tu dius, no, són complicades, però això no vol dir que siguin pitjors o millors. No, és que a vegades això és el que necessitem, no?
No,
coses
això està
que,
clar.
Probablement ara, tot el que ens has dit, la majoria de coses les podem tenir a casa.
Sí, és que...
Són fàcils.
Si hem d'anar amb un llibre de cuina i començar a mirar, ai, ara me falta això, ara me falta allò, ara me falta allò, acabes no fent les coses.
Ah, exactament.
Per mi perfectes. No. Propostes de tàper. Ja sabeu que avui hem conegut a la Neus Capdevila Beguer, que és la xef de la Cova de Vidre, és un restaurant que el trobeu a Lleida, al carrer Alcalde Costa, número 7, que serà la nostra xef resident d'aquest mes de maig. De fet, ens acompanyarà tot el mes de maig. Neus, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te. T'esperem dimarts vinent.
Gràcies. Aquí estarem.
Que vagi gràcies, molt
Neus.
Bé. Gràcies,
gràcies
Neus.
A vosaltres.
Nosaltres fem una pausa.
Sí, perquè he d'agafar aire, perquè com que no tinc temps d'anar a menjar ara, doncs mira, aire i continuem, va.
Fins ara.
Julen Lopetegui. Hola, Julen.
Hola, buenas noches, Juanma.
El director de campeones es Javier Fesser. Hola, Javier, muy buenas.
Hola, buenas noches.
El presidente del Fútbol Club Barcelona, Josep María Bartomeu. Hola, presidente.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Señora Oltra, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Don Mariano, muy buenas, ¿eh?
Muy buenas. Además es que yo he nacido en Santiago.
Florentino Pérez, hola, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Luka Modric, muy buenas.
Buenas.
Enhorabuena. Cholo Simeone, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Keylor Navas.
Hola, buenas noches.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada. Todo pasa con Juanma Castaño en COPE.
¿Te molesta el apelativo del renacido o te mola?
No, me da un poco igual.
Me da un poco igual, ¿vale?
Todos pasan por el partidazo de COPE.
¿Lo notas? ¿Lo sientes? Sí, por fin llegó el seísmo. Prepárate, porque te va a encantar. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Ahora en Crystal Box, si reparas la luna de tu coche, te regalamos una cámara deportiva. Y además, tramitamos todo con tu seguro para que reparar tu luna no te cueste nada. Y sea tan fácil como poner los intermitentes. Este es el izquierdo. Y este, pues el derecho. Muy fácil. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Lo mejor de las mejores marcas. Y con un 70% en la segunda unidad de más de 1000 artículos, solo lo encontrarás en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
Como el litro de aceite de oliva virgen extra Coosur Origen. Comprando dos, la segunda unidad sale a solo 1,61 euros.
Con un 70% de descuento.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Vinga, doncs seguim amb més coses. Ricard, escolta, ara en aquests darrers mesos es parla molt de les notícies falses, no? De les fake news.
Les fake news.
Sí.
Estan doncs una cosa, de moda més que mai, eh?
Més que mai, exactament. Doncs el que existeix molt abans de les famoses fake news o de que li poséssim nom és la publicitat enganyosa.
Uh-huh.
O no veràs en molts àmbits. També en temes relacionats amb la salut, i en això, per desgràcia, hi ha molta publicitat enganyosa, per exemple, respecte al sobrepeso i l'obesitat. Habla hablamos de esto con la doctora Torrejón hoy para desmentir algunos de estos bulos. Doctora, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está? Pues es verdad que cuando se dice, por ejemplo, pongo un ejemplo al azar, que se puede perder un kilo en una sesión, ¿esto es real?
Bueno, se puede perder, pero lo que la gente tiene que saber es que ese kilo que se pierde es kilo de agua. Es decir, cuando perdemos peso, o mejor dicho, cuando nos pesamos y nuestra balanza nos da un peso, es el resultado del peso de muchas cosas, ¿no? De los huesos, de los órganos, de los músculos, del agua, de la grasa, etcétera. Entonces, cuando una persona se hace una sesión, o te metes en una sauna, ¿no? Que esto también la gente lo hace muchísimas veces, y dice, ¡ay, qué bien, he salido de la sauna y he perdido un kilo! Y te vas al bar de la esquina, te tomas un cafetito cortado y el kilo vuelve y dice, pues sí, el café cortado no es un litro, ¿no? Bueno, porque el agua es más o menos una circunstancia constante que tiene que estar en nuestro cuerpo, va y viene. Por eso no es bueno que la gente se pese cada semana, porque los movimientos de peso que va a haber son movimientos de agua y no de grasa.
Claro. Vale. Doctora, en ocasiones cuando una persona hace tratamiento para el sobrepeso, ajá, le dicen, no has perdido peso, pero tranquilo, que has perdido volumen. ¿Es cierto eso?
Esto se lo dice muchísimo y es una grandísima mentira. Es decir, cuando una persona tiene como objetivo perder peso, su objetivo es perder X kilo de grasa, ¿vale? Las otras partes no hay que tocarlas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues muchas veces la persona llega donde fuere, yo espero que no sea un centro médico, porque ahí tenemos la obligación de trabajar con bastante más seriedad. Y entonces, ¿qué pasa? La pesa y no ha perdido peso, pero un poquito para dorarle la píldora, le dice, bueno, tú tranquila porque no has perdido, pero has perdido volumen. Y yo siempre digo lo mismo, el único volumen que no pesa son los gases. Es decir, si yo tengo una crisis de gases, yo no entraré en el pantalón, pero voy a pesar prácticamente lo mismo. Quitando eso, si yo pierdo volumen, para yo perder volumen, que el volumen lo pierdo sobre todo de la grasa, yo tengo que haber perdido algo de báscula. Por lo tanto, cuando escuchen estas afirmaciones, corran para el otro sitio porque no le están contando la verdad.
Y, por ejemplo, ¿es posible garantizar resultados cuando hablamos de pérdida de peso, ¿eh? Porque sí, esto también es otro gran eslogan.
Sí, pues vamos a ver, posible es porque, de hecho, yo creo que en muchos sitios se garantizan los resultados. Yo cada vez que me entero de estas cosas le digo siempre al paciente, primero asegúrate que sea un centro médico y pide esa garantía por escrito. Y luego, en función de que sean capaces de cumplirlo o no, reclama si es el caso, ¿no? Pero esperemos no reclamar, esperemos entender las cosas. Se puede, pero es mentira. Nadie puede garantizar los resultados. Yo no le puedo garantizar los resultados al paciente. La pérdida de peso depende de un trabajo hecho al 50% claro, entre el paciente y el médico. Entonces, ni el propio paciente sabe qué circunstancia, qué le va a pasar. Imagínate un esguince de tobillo, que tengo que hacer reposo, que por lo tanto me voy a mover menos. Es decir, son tantas las circunstancias y la variabilidad de factores que pueden influir en la pérdida de peso que es imposible garantizarlo de una manera completamente seria.
No, claro, y que usted me lo garantiza, pero yo después me lanzo al croissant, doctora.
Claro, entonces. Lo único, estas son las famosas frases que se lanzan para qué. Bueno, pues para generar una confianza en el paciente, porque el paciente dice, hombre, si me lo garantizan, tiene que ser bueno, ¿no? Entonces yo creo que las garantías el paciente las tiene que buscar por otro sitio, por la seriedad, por la profesionalidad, buscando centros médicos, pero no con frases milagrosas porque no existen.
Claro. Otra frase, no sé si milagrosa, pero que también se dice mucho, ¿se ha bloqueado la dieta o el metabolismo?
Sí.
Bueno,
esto se dice mucho, ¿eh? La dieta, yo siempre digo, pobrecilla, pues si la dieta es un papel, si allí lo tienes escrito y el papel todo lo aguanta, ¿no? No, ni se bloquea la dieta ni se bloquea el metabolismo, porque si yo hace 2 semanas he sido capaz de perder 1 kilo y pico, hoy mi metabolismo no cambia así porque sí. Sí que pueden haber factores circunstanciales que pueden intervenir e influenciar en la pérdida de peso, pero eso los conocemos bien los médicos, pero no en el sentido de que el metabolismo esta semana funciona y la semana que viene no funciona. Lo que sucede es que una persona, cualquiera de nosotros, necesitamos muy poquito para transformar una dieta de adelgazamiento en una dieta de mantenimiento. Y entonces, ¿qué sucede? Pues vamos, nos pesamos y no hemos bajado de peso. Y entonces ahí, en lugar de invertir tiempo a explicar al paciente, es mejor concluir diciendo, no te preocupes, no pasa nada porque se te ha bloqueado la dieta o se te ha bloqueado el metabolismo. Uh-huh. Son también afirmaciones que no son ciertas.
Bueno, pues creo que hoy ha quedado claro. Si queréis conocer la verdad del proceso de la pérdida de peso, llamad al 934-1436-31, 934-1436-31, e informaros con la doctora Torrejón. Es una visita de media hora en la que podéis plantearle todas vuestras dudas. Es preguntar y que te digan sobre tu caso.
Correcto.
No lo olvidéis, 934-1436-31, 934-1436-31. Doctora Torrejón, como siempre, un placer. Gracias por estar con
nosotros. Gracias, un abrazo, hasta luego. Adiós.
Doncs Ricard, nosaltres també tanquem la paradeta per ara, no? Només sí. Una estoneta fins
no
a
res,
les dues.
Un momentet.
Hem passat el punt de 2:15, ens aturem, 2 minuts i escaig per la publicitat i així fem temps a que entri a l'estudi ja i s'acomodi el nostre Sibarita.
Cuando te regalan 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto, solo puedes esperar grúas especializadas para parkings, facilidad de gestión y la mejor asistencia del mercado. ¿Verti o falso? Vente a Verti. No solo tendrás 3 meses gratis, tendrás mucho más. Calcula el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, 1 millón de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
Yo en mi declaración de la renta nunca olvido marcar la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque siempre reviso el borrador que me llega a casa o me mandan por internet. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
¿Y tú? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo todo con el nuevo progresivo Kummer 4K único de Vision Lab. Un progresivo personalizado con visión excelente. Compáralo. La última generación de cristales progresivos de Vision Lab se llama Kummer 4K único. Porque tus ojos y tu vista son únicos. Ahora y solo en Vision Lab, el segundo par de Kummer 4K único gratis.
¿Sabes ese momento en el que tienes una duda legal y necesitas un abogado, pero el único que conoces es el abogado de la película? Ese es un momento Legalitas, de libro. Desde 15 euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites. Llama gratis al 900-100-662.
En Repsol no nos ponemos etiquetas, por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía, toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
¿Cansado y agotado? Redescubre la energía y el vigor con Naturhaus Energy a base de ginseng y jengibre. Energy es el suplemento energizante para recargarte en cada temporada. Entra en naturhaus.es y busca tu centro más cercano o llama al 902 15 14 14.
Migdia a COPE. COPE Tarragona Reus 93.5 i COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM. El Sibarita.
Estaven esperant, no? Clar, des que hem començat a les 12:20. A quina hora venia aquest noi, l'Albert Rosa, a quina hora apareix? A 2:15, senyores i senyors. Albert Rosa, bon dia.
Bon dia.
Què tal?
Com estem?
Tu, si arribes abans un dia, entra, eh?
Vale.
Total.
Sí, sí.
No? Tu t'incorpores. A més, just abans, a la mitja hora anterior, parlem de cuina, que també t'interessa, per tant...
Que passa si em convida, saps que m'hi poso, comencem a xerrar i potser allarguem la secció d'abans...
Jo encantada.
I no fem aquesta, eh?
Jo encantada. No, sí, aquí sempre. Tu, quan arribis, tu entra.
Fantàstic,
no cal que t'esperis a allò que sonin els pitos de 2/4, tu entres quan vulguis. Tenim pendent avui, continuar amb un tema, un meló que vam obrir fa
sí,
ja uns dies, entre
sí.
Festius i demés.
Exacte,
han passat sí. setmanes, sí. però som gent de paraula aquí i vam sí. dir que continuaríem parlant de pa, de bon pa,
exacte,
i aquí estàs.
Exacte. Que a més aprofito per recordar que venim d'uns dies on a Tarragona s'ha celebrat una iniciativa, bé, al final no és una iniciativa perquè són unes jornades que ja fa uns quants anys que funcionen, que és la ruta de tapes de Tarragona.
Sí.
Inicialment, de fet també hi és, la ruta de Tarragona de tapes es va cindir per aquella famosa polèmica quan es va canviar de patrocinador, no? Primer Estrella, després de Moritz, i Estrella va muntar la seva ruta paral·lela. Doncs Estrella, enguany, ha muntat el que n'ha dit Tarraco Food, que no deixa ser, continua sent una ruta de tapes, però aquest ha sigut el nom, i a mi, sincerament, m'ha agradat almenys
sí?
el motiu pel qual ha muntat el concepte de fer un homenatge a l'Eduard Boada, que malauradament doncs, ha hagut de jubilar-se o de tancar per motius de salut, i entorn als bocates gourmet, els entrepans gourmet del Boada, la ruta ha tingut doncs, aquest element protagonista, l'entrepà, és a dir, tots els restaurants participants han fet diferents entrepans creatius, com no, com si fos una etapa més. I penso que és una iniciativa molt xula perquè apropa també una miqueta no, el ciutadà amb alguna cosa tan, tan, no, tan especial com va ser Can Boada, doncs que es veu que està ja doncs, tancat. No?
Sí, 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 sí.
I penso que...
Jo crec que és un gran homenatge, no? Sí, i a més sí. Que ell n'hagi pogut formar part també,
exacte,
no?
Exacte.
I que ho visqui, és una cosa emocionant, perquè al final és veritat que quan van anunciar que no tornaria a obrir portes...
Els missatges de la gent, de fet, bueno, si passes per davant del local, té un munt de notes penjades de gent que li donen les gràcies.
Sí, és que trobin a faltar així.
Han sigut molts anys, de cara al públic i atenent i doncs, servint esmorzars. Llavors, doncs, això, que la gent t'ho torni d'aquesta manera amb missatges d'agraïment, és molt xulo. I que sigui qui sigui, en aquest cas, doncs una marca, un patrocinador que organitza una ruta de tapes, hagi tingut aquesta idea, penso que està molt bé, perquè a vegades també caiem potser en la ruta rutines, no? D'anar fent, vinga, doncs un any més toca altre cop les tapes, però aquí jo crec que van fer, no?, una bona pensada. Van parar, van reflexionar, i com que parlem de pa, que són
element
entrepans...
Element essencial dels entrepans, el pa. Molt ben lligat. T'hauries de dedicar a això, no, que ja ho fas. Molt ben lligat. Clar, és veritat, un bon entrepà, si el que hi posis dins ha d'estar bé, però si el pa no està bé, no és
vital,
bo...
És vital, eh?
Ja pots posar-hi caviar, sí, el que vulguis.
I sobretot el moment en què es fa. Molt important. Sí. Que n'hi ha alguns que pequen de fer-ho massa aviat. Perquè si tu el pa el suques amb tomàquet 2 hores abans, quan el client te'l demana i se'l menja, allò no val per res, o està massa humit. I és una tonteria, eh? Però molts llocs cauen en aquesta errada. Clar, volen fer feina, volen avançar, i potser s'hi posen massa d'hora. Haurien de preveure en quin moment en ve la gent. Val, doncs, escolta, mitja hora abans anem fent feina. Però és important, evidentment, la qualitat del pa, i per
ara
això volem recuperar el tema que vam encetar, que era el Gremi de Forners de Tarragona, recordem, un dels més antics de tot l'estat, fundat el 1483, 536 anys d'història.
Es diu aviat, eh?
És que...
Es diu aviat, això.
I bé, vam estar parlant amb el Jordi Andreu, que és el president, també amb el Julio Solanes, el forner del Forn Tarraconense del carrer Comte de Rius, i fa unes setmanes ens explicaven sobretot les diferències, no?, d'un pa que pots trobar a una gran superfície i el pa artesà. Si et sembla, com que ens va quedar pendent explicar exactament les diferències entre el que seria un forn artesà o un mecanitzat industrial, així fem una mica de memòria i escoltem exactament què ens explica el Jordi Andreu sobre aquestes diferències de concepte en això, entre artesà, mecanitzat i industrial.
Nosaltres no som també un gremi d'industrials forners. No només un gremi artesà. Nosaltres som un gremi d'industrials forners de Tarragona. Què vol dir? Els artesans, quan tenen molta producció i arriben a tenir molta producció, dius o pares o necessites evolucionar en ventes. Si evoluciones en ventes, no pots seguir amb els mateixos processos que estàs fent fins ara, perquè et falten més mitjans per evolucionar, per fer més producció. Llavors passes a ser mecanitzats. Això està catalogat amb el conveni de forneria, no?, de la panaderia. A mesura que vas evolucionant més i que vols ser, això es passa a ser industrial. Què vol dir? Ets un artesà, el que passa que, bueno, has tingut, està ben en hotels, està ben en restaurants, i bueno, el teu pa, doncs ara doncs comprem màquines que ens el facin. I res, ser industrial, com la Frida. El que passa que ells fan masses congelades, i l'altre, com un flequer, que fa molta producció, però s'ha industrialitzat tant que ara és industrial, ja no és artesà. Això és una diferència molt clau. No vol dir que no siguin forners, o el Fleca 2000, no vol dir que no siguin forners. Fan també de forners, el que passa que és més industrialitzat.
Clar, és important, saber aquesta diferència, partim d'això.
Sí, sí. Que quedi clar, això, el Gremi de Forners engloba a tots, no només els artesans. I a més ja ho vam dir setmanes enrere, que no ha de per què voler dir que un pa sigui millor que l'altre. Si les coses es fan bé, fins i tot els pans congelats són perfectes, l'única cosa potser és que l'acabat final, en funció d'on es faci, pot ser que el resultat sigui òptim o no. Perquè els que es venen a les grans superfícies, el problema que es poden trobar a vegades és que qui acaba d'enfornar aquell pa no és un professional del pa. I, per tant, potser que no el tinguem amb les òptimes condicions. Però, en principi, si aquell pa l'acabés un forner, seria exactament igual que qualsevol de forn artesà. Per tant, la diferència, al final, estem parlant de producció, recursos i maquinària, en funció de tant fas, tant tens...
Clar, tanta maquinària necessites...
Exacte, exacte. Mm-hmm. Però un forn industrial pot ser també artesà. En farà moltes de barres de pa perquè té doncs, aquesta capacitat per la maquinària, però si fa tot el procés, doncs també serà un forn artesà. Per tant, també
important, això,
va
sí.
bé explicar-ho perquè a vegades associem no, molt fàcilment a vegades conceptes i pensem, oi, aquest pa no, un pa congelat pot ser perfecte. Això ja ens ho va dir el Jordi Andreu la primera vegada que vam escoltar la conversa. Llavors, ara anem a la part de la història del gremi, perquè 536 anys donen per moltíssim.
T'anava a dir, a les dues acabem, Albert?
Sí. Donen per molt, però bé, farem dos, tres pinzellades. És important saber que, clar, els forners, temps enrere, al llarg de la història, han tingut un poder importantíssim, perquè al final eren els que abastien, no? Els que alimentaven a la població, i per tant jo crec que van ser els primers gairebé polítics, eren els que tenien molta influència a l'hora doncs, d'això, és que clar en èpoques de crisi, en èpoques de guerra si no hi havia
elemental.
Un forner el poble al final patia, no? De fet fins i tot el Jordi ens explicava una anècdota de, no recordo, no sé si va ser a Síria, fa uns anys, que doncs, amb motiu sí. de la guerra, van desaparèixer molts forns, però els que van subsistir van aconseguir fer una mena de connexions subterrànies, de manera que per sota terra continuaven, diguéssim, recopilant les farines
sí.
i van poder continuar fent pa perquè la gent, evidentment,
no morís de gana.
No morís de gana, exacte, no passés fam. I, bueno, doncs ens exemplifica una miqueta aquest poder, no?, del forner. Ara, clar, ens pensem que hi ha pa cada dia fàcilment i de més, però, escolta'm, amb temps, no?, anys enrere...
No ha estat sempre així.
No ha estat exacte, sempre així. Llavors, una altra anècdota. A l'avi del Jordi Andreu, de l'actual president del Gremi de Forners de Tarragona, es va salvar sí. en temps de guerra civil. No va morir gràcies a que era forner. Escoltem-ho.
I després el meu avi, amb això que li ven els 500 quilos de farina, li van dir, perquè el meu avi era roig, aquí era republicà, català, normal, anava en contra del feixisme, van a lluitar a la batalla de l'Ebre, el van agafar presoner, i de 30 que hi havia els van carregar tot, els van fusellar, però el que van salvar va ser mon avi, perquè era molt bon escrivent, molt bon dibuixant i de forner,
amb el qual podria donar la menjar.
Exactament, amb el coronel i amb el capità, llavors el van salvar. Però clar, quan mon avi es va passar al bando nacional, jo me passo que el bando m'apelen. La producció diària que es tenia que fer, amb el meu avi li van dir que tenia que fer uns quilos diaris al dia, en l'època de postguerra, li van dir 500 quilos d'harina. 500 quilos d'harina. Nosaltres tenim un forn de pedra fixa. Amb un forn de pedra fixa, el que te parlava abans de la producció, vols evolucionar, escolta'm, un forn de... el que tenia el Pijuan, perquè m'entenguis a la catedral,
sí.
Allí només podia fer... Sí o sí, només pots fer 125-130 quilos de farina. No pots fer res més, perquè tu tens un espai limitat, que allò té un temps de cocció que són una hora i mitja i caben 35 pans multiplicat per les 24 hores entre 24 hores del dia tens un espai
limitat,
només pots fer això perquè és que no hi ha més. Clar, el meu pare, el meu avi va dir, no, podrà fer 500 quilos diarios. Clar, va sortir la revolució industrial, resulta que van sortir uns forns que eren llopis que feien el forn giratori de pedra, igual va baix però s'escalfava diferent forma de combustió amb dos bòvedes internes que el que feien és girar, i és el forn que tinc jo ara. No podien fer 500, podien fer 1.000.
Imagina't.
Et sona, el forn?
Em sona el forn, sí, em sona. N'he tocat algun.
Forn llopis, és espectacular, Jo vaig explicar també la primera part que vam parlar del Gremi de Forners. Si teniu oportunitat, aneu al Forn Andreu, demaneu que us puguin ensenyar el forn, i és que és una passada, sí. és gran, aquesta pedra enorme giratòria. Clar, això el que va permetre el seu avi és que, a més que ho escoltàvem, en 3 dies ho va muntar i podia produir molt més dels 500 quilos que li obligaven i que, clar, en aquell moment o ho feia o li anava la vida.
Exacte.
I, bueno, sort va tenir doncs, que existien aquests forns, no? Gràcies doncs, a això, a la industrialització i que ho va poder muntar i que a partir de llavors doncs, va poder continuar abastint a la població, a més de que, clar, amb la, no, amb l'espasa al damunt...
Ara t'anava a dir, sí, pràcticament, no?, a punta de pistola.
Per això que, que era curiós de saber la història de que, clar, al final tot influeix, no?, les guerres doncs, també afecten en aquest cas i doncs, l'avi del Jordi Andreu va sobreviure gràcies a que el seu ofici era forner, que per tant doncs, alimentava la gent. Bé, fem un salt ja, fem un salt.
Ara t'anava a dir, com sobreviuen avui els forners, Albert?
Aquest ja és un altre tema. Justament, clar, cada cop n'hi ha menys, això ja ho hem dit més d'un cop, que s'està experimentant doncs, un descens notable en l'ofici, en el nombre de forners. És una llàstima, la veritat, i de fet també vam parlar d'aquesta situació, no? De què passa, no? Per què anem a menys i què podem fer, sobretot, perquè no es perdi aquest ofici. No? I el Jordi Andreu i el Julio Solanes doncs, ens deien això.
Tu pensa que abans hi havia, farà els anys 70, i entrem, si vols, amb el tema dels forners que hi havia abans, i és que ara fa uns 30 anys, els anys 70, els anys 80, això ja són 40 anys, hi havia 30-35 forners.
A la ciutat de Tarragona. Vale?
Aquí, 30-35 forners. I ara pues, quedem pues, 4.
A la ciutat. 5. Parlem de la ciutat.
Més els dos industrialitzats, 7, que aquests industrials tenen botigues de reventa per arreu de Tarragona, però no, només quedem aquests. Clar, ha variat però considerablement aquest número, no? De 30 dius hòstia, què ha passat? Les administracions també no han ajudat. Hi ha la normativa de la Generalitat que te diu que sobretot els establiments, els rotos comercials de panaderia, si tot de panaderia només pot ficar forn o panaderia, les persones que fan la seva producció dintre del seu negoci, dintre del seu establiment, o un negoci adherit al costat. Mm-hmm. Què vol dir? Jo tinc un local i jo tinc un costat i el faig neutrals, però el venc a la meva botiga. Allí li puc ficar panaderia, forn de pa.
Imagina't,
Sí, això no ho sap molta gent, Jo no ho sabia,
Jo
no
tampoc.
Sabia.
Sí.
Llavors, el tema de retolació, no, que dèiem que des de les administracions a vegades doncs, es persegueixi o s'insisteixi o es tingui cura d'aquestes cosetes doncs, per realment no, indicar què és un forn, què és una fleca, què és una diferència bueno, substancial, no? El qui fa el pa o el qui el ven.
Sí, jo crec que amb això, mira, com a consumidors, tenint aquesta informació ara, també hem de veure, perquè al final dius, sí, és que potser si vaig a un forn és que és més, o no hi vaig perquè és més car, etc. Clar, què implica per un forn? O sigui, per fer-ho bé, tenir tots els papers que necessites, passar totes les inspeccions que em passes, que són moltes,
sí.
No? Però després veus que venen pa a
qualsevol lloc,
no i com entens. A consumidors van i el compren, cosa
sí.
Inexplicable. És
sí.
Que ja veiem pa, ja el tema de les benzineres ja és de fa molts anys, però
per
és que ja els basars, que sí. Igual et venen llibretes, també venen pa, sí. I potser ja prou. També com a consumidors hem de dir prou
sí,
en això.
Sí, hauríem de veure aquesta diferència, no? Que una cosa és un punt de venda, a saber aquell pa d'on
clar,
ve, qui
això...
l'ha portat, quant de temps fa que està allí, com s'ha elaborat, però en canvi a un forn... No?
Que li exigeixen, no?
Exacte, i a més a més la garantia de que el pa que compres a un forn s'ha fet allí i el d'una fleca o qualsevol punt de venda no ho sabem. Llavors sí que hauríem de tenir molt present això a l'hora d'anar a buscar pa a partir d'avui o demà quan anem a buscar el
mirin
pa.
Això.
A veure a veure on anem i per què estem anant allí. Després doncs, no ens queixem de que el pa és així o aixà. Aquesta és una altra. Llavors veiem això, no? Que aquests problemes, aquest descens, déu-n'hi-do, de 35 que hi havia a la ciutat de Tarragona, ara mateix 5. 7 si contem els industrials, per aquí estava enumerant els artesans, a vegades també és normal que se'ls en vagi la xifra cap als artesans, i vaig preguntar, bueno, i què podem fer, no? I ens van explicar doncs, que sembla que hi ha un projecte per formar joves forners per poder almenys tenir certes garanties de que hi haurà un mínim de continuïtat. Escoltem què ens deien.
Ara nosaltres volem tenir diverses fases. Una, ensenyar als col·legis que això s'està fent, perquè ho hem de fer molt bé, amb institucions que ens ajudin, ens aportin Ara estem fent un curset amb el que ho està donant el Carlos Martínez, està donant un curset a 12 joves amb problemes de socials, exclusió social, amb unió amb el SOC, vale? Titulades per la Generalitat, perquè el Forner nosaltres també és mestre Forner, i les està formant. Són joves que no tenen cap mania, cap vici, cap de res, que volem que vulguis que se facin forners.
Important aquesta continuïtat, evidentment, la formació. Ho parlàvem també el primer dia, el tema de les escoles d'hostaleria, aquí a Cambrils, per exemple, sí. No? També es treballa això, no? Però és veritat que...
Falta una mica també.
Falta encara, però sí que és veritat que... I això també ha fet que molta gent jove s'incorpori a molts forns, no?
A l'escola d'hostaleria, per exemple, sí que hi ha un grau de pastisseria, inclou bases de forner, però no hi ha un grau específic, que jo sàpiga, potser ara m'estic equivocant, i l'última novetat és que ja n'hi ha un, però un específic de forner no, i per tant estaria bé anar incorporant, no, aquesta formació específica de forner per garantir el futur. I de fet, com que teníem a dos sí. exemples claríssims, un amb tradició històrica, la seva família ha sigut forner de tota la vida, el Jordi Andreu, actual president del Gremi de Forners, i l'altre, el Julio Solanes, que simplement ha adquirit un obrador i, sí. i com que ell treballava d'això, doncs ha volgut tirar endavant, i és curiós perquè el Julio, que és més jove, veu el futur una miqueta negre, una miqueta pessimista, i en canvi el que porta anys veient de tot no ho veu tant d'això. I si et sembla, veiem per sí, acabar quina és la visió de com veuen el futur de l'ofici forner d'aquí endavant.
Jo penso que el futur del forner està acabat. No hi ha un relleu generacional. Primer, perquè la gent jove no vol treballar els festius ni els caps de setmana, i com més treballa el forner són les festes. Arriben les diades, arriba Setmana Santa, arriba Sant Joan i el forner treballa tota la nit. Avui en dia costa trobar personal per treballar en festes. Això puc començar per aquí. I després referent, pues, a la maquinària i a la inversió d'un obrador de forner. Quina quantitat necessites, on te fiques i després tingues la sort que et vagi bé. Si no, estàs hipotecat de per vida.
Es veu la necessitat de la gent d'intentar veure què està succeint, no? amb aquest boom del pa, no? Veiem que els forners ara mateix, perquè la gent sabeu que no per problemes de salut, per inquietuds del comerç de proximitat, que ja quasi no existeix, que grans centres comercials i zones de gran consum ja s'ha perdut aquest tracte de tu a tu, no? de parlar directament amb la persona, d'explicar-li que vostè que guapo que està el seu fill, que guapo, això s'ha perdut, doncs hi ha la necessitat de la gent jove que hi ha d'experimentar el que sentien els nostres pares, no? Clar, tota la gent aquesta, els joves que entrarà compresa entre 20 i 50 anys, jo li dic jove també, no? Intenten recuperar allò que han sentit dels seus pares, no? Han sentit, ostres, doncs el meu pare m'anava a comprar, o m'aportava, el meu pare m'aportava aquí de petita a esmorzar, o veníem aquí a acompanyar a buscar el xusco, a buscar la coca, a buscar els parellers, o buscar... I això és, doncs, ha ajudat molt.
Comparteixo i entenc totes dues visions,
sí.
Sí, de fet,
sí.
Tenen els dos raó.
Tots dos tenen raó, és veritat. El temps ens dirà qui té raó i esperem que almenys el futur dels forners no desaparegui i que, per tant, tinguem llarga vida al pa. Per cert, m'ha agradat... Som joves, eh? De
som
20
joves.
A 50 som
estem,
joves, Mònica.
Estem, exacte, segons bé. El Jordi, estem... No?
Per tant, mentre siguem joves, a comprar pa cada dia i a mantenir l'ofici ben viu.
Exacte, l'ofici, i avui hem parlat de pa, però en això que deia el Jordi Andreu tenia molta raó amb el comerç de proximitat en
sí.
general, no? Jo
sí.
crec que en això sí que tenim...
Aquest contacte que no es perdi, sobretot.
Sí, tenim com a consumidors, com deia abans, igual que tenim responsabilitat a l'hora de triar on anem a comprar el pa, amb tot tenim certa responsabilitat
sí.
en ajudar també aquest comerç que aixecada persiana cada matí, costa
sí,
molt,
i tant, totalment.
I no només diners, costa molt esforç
sí.
a més de diners.
Sí, sí.
Doncs, Albert Rosa, moltíssimes gràcies. Gràcies per haver vingut una setmana més a parlar de pa, que saps que és un tema que m'apassiona.
Sí.
A més a més, et veig dimarts vinent amb més coses, més novetats. Que tinguis molt bona setmana.
Igualment.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat. Matoga le ofrece un gran surtido de moquetas y pasilleros. Las mejores colecciones de papeles pintados, de todas las tendencias y precios. Matoga pone a su alcance todos los medios para decorar su hogar. Personalice su casa en Matoga. Estamos a su servicio en Tarragona, Reus, Campclà, Cambrils y Vilaseca.
También en www.matoga.es. Ahora en Matoga Tarragona, parking para nuestros clientes.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
Menys de 4 minuts per arribar a les dues, els dediquem per la informació de servei. Tornem a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió del temps pel que ens queda de dimarts i també ja mirant a demà. Aleix Poblet, bon dia.
Bon dia. Seguirem amb núvols alts a la província de Tarragona, amb alguns núvols baixos a la zona del litoral per les properes hores d'aquest dimarts. Temperatures que van en augment, 24 graus a Tortosa, 22 a Gandesa, 19 a Tarragona, al Vendrell i a Reus. El vent bufa del sud força suau, seguirà així durant tot el dia. Per demà dimecres ens aixecarem amb el cel totalment ennuvolat, amb alguna pluja dèbil i dispersa, sent menys probables cap a la zona del litoral, però a la tarda aniran desapareixent aquestes pluges i també una mica els núvols. Temperatures que pugen considerablement, tindrem 28 graus de màxima a Gandesa i a Tortosa, 25 a Reus, 23 a Tarragona i al Vendrell. Al litoral tarragoní tindrem vent del sud i sud-oest força suau, que anirà pujant d'intensitat durant el dia, a la resta vent de l'oest amb la mateixa força. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Moltes gràcies, Aleix. Normalitat a aquesta hora a les carreteres, segons el Servei Català de Trànsit, i també s'ha restablert ja la normalitat a la circulació de Rodalies. Ja saben, hi havia afectacions a la línia R16 de Rodalies, també als trens de mitja distància a causa d'un atropellament al pas del tren entre l'Hospitalet de l'Infant i Mont-roig del Camp. A aquesta hora, segons la companyia, s'ha restablert ja la circulació de regionals i de llarga distància. Amb la nostra cançó del dia arribarem al punt de les dues. Nosaltres tanquem la paradeta, però només per deixar pas als companys dels serveis informatius i a la resta de programació d'aquesta casa, que ja saben, els acompanya totes les hores del dia. El programa d'avui i el de cada dia el poden trobar al nostre web, a www.cope.es. Ja saben que han de buscar emissores Tarragona i allà tenen els àudios de cada dia per tornar a escoltar, per exemple, l'espai que ens ha portat avui el nostre Sibarita, la recepta que ens ha vingut des de la Cova de Vidre, aquest restaurant de Lleida. També poden tornar a escoltar Herrera en Cope a Tarragona, que hem parlat avui sobre art urbà de Cambrils. Bé, les seccions habituals, les entrevistes de cada dia, les tenen allà, també d'aquí una estoneta, l'enllaç directe al nostre compte de Twitter, @copetarragona, que allà ens han de seguir també. But baby, I just need one good one to stay. Arribem al punt de les dues. Moltíssimes gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Acabem de passar. Molt bon dimarts.